allà i que... un ànec ha resultat ferit.
Jo crec que el guàrdia de seguretat aquest que està a la Sagrada Família diguent a la gent que no es faci selfies, quan acabi a la Sagrada Família ha d'anar cap al parc eucarístic aquest
sí,
a dir-li
sí.
a la gent que no toqui els ànecs.
Recordeu el divendres, que el vam escoltar.
Sí,
fotem les bronques,
Fotem bronques. Mm. Doncs,
sí.
Jo crec que aquesta persona, que ja està molt curtida, saps, en fotre bronques, ha d'anar també cap
al parc. Ha d'anar als ànecs, sí, estaria ànecs. Bé, estaria bé. I això, han dit que cal respectar la zona, que han escollit allà fer-hi el niu i que de moment no se'ls mourà, que han de valorar una mica què faran amb aquests ànecs, si a la llarga serà millor que es moguin o es mouran ells pel seu compte, ja es veurà. Però sobretot això, no tocar-los, no donar-los i menjar, perquè els hi pot provocar estrès i els nivells de mortalitat.
Els ànecs no emigren? Què fan els ànecs? O no sabem, no tenim dades, no?, sobre el comportament.
Suposo que emigren, no?, com tots els...
No sé el tipus d'ànec.
Ho investigarem i sisplau, aportarem nova informació.
Sisplau, seguirem pendents de la notícia dels ànecs. Anem a la notícia musical, va.
Anem-hi.
Això sona a Telecogresca,
I tant. Pop, pop, pop.
Segueixen el ritme,
Exacte. Són 15.000 les persones que es van agrupar dissabte a la nit al parc del Fòrum per acomiadar...
És de
McDonald's? No. Jo crec que són públics diferents,
Sí, crec que són
públics bastant diferents. Per acomiadar a Zo, 1 hora i 3 quarts va durar aquest concert multitudinari que es va fer durant la Telecogresca i que serveix doncs, per acomiadar definitivament el grup aquí a Catalunya. És l'últim concert que faran aquí.
De fet... Els valencians?
Sí. Ah, sí. Fet l'últim concert, si no m'equivoco, el faran a Gandia.
A Gandia, sí, exactament. De fet, la Telecogresca va ser dels primers festivals grans on va tocar el grup, exactament el 2015, que compartien escenari amb Charango, amb els Amics de les Arts i la Raïf. O sigui, els Amics de les Arts són els únics que es mantenen de moment d'aquella gent que hi havia allà tocant.
Però... Tenen els dies comptats.
Ai.
Apa, aquí.
No? Es van separar tothom.
Bé,
o fent elipsi d'aquest, no? Ens separem, però ja tornarem, tal.
Sí. Bé, Zo han sigut un dels màxims exponents de les reivindicacions socials i de defensa de la llengua del País Valencià. El llegat de Zo són 3 discos d'estudi, un EP i 2 discos en directe, desenes de cançons que han marcat tota una generació.
Quan un pensa en Zo... i tot el que ha marcat el jovent dels darrers anys a Catalunya i al País Valencià, pensa, hosti, aquesta gent han fet molta cosa. Tres discos.
Però molt ben aprofitats.
Suposo que han guanyat amb 3 discos.
No ho sé, però... Bé.
10 anys, és.
Sí. Quan pensa en so, mira, i quan jo penso en so, pensava en els ànecs que estan...
Mira, veus?
M'ha esperat, això.
Ells porten el mico.
Sí, exacte. Bé, l'últim concert, com ho dèiem, es farà a Gandia, doncs són ells, aquest mes de juliol, per posar el punt i final a 10 anys de trajectòria musical. Zo ha fet balanç amb una gira de comiat molt multitudinària, van fer un concert al Sant Jordi, a Bassà, van fer un concert a Madrid, al Wizzix Center, també a tope de gent. Deixaran un buit molt gran a la música.
A tope,
al Wizzix Center. Deixaran un buit molt gran, molt gran a la música dels Països Catalans.
Ets fan,
Sí, la veritat que sí, home, ha marcat molt aquest grup,
ha marcat
molt a la nostra generació. Però vaja, ens han donat...
Generacions grans, també.
Sí, a totes... Ja, és que és veritat, veus, Zo era un grup que agrupava moltíssima gent de diferents edats.
Sí.
Ens han donat moltíssimes cançons, unes lletres molt potents i molt reivindicatives, i ara acabem la cara bé amb una de les cançons de l'últim disc, Llepolies, que van treure el 2021, la cançó Sereno.
Gràcies, Judit.
Quien menos buscó alguna vez, bien en su niñez, bien en su vejez, bien por timidez o miedo al veneno, a la rigidez del juicio ajeno, un corazón. corazón bueno, un hombro imparcial, huir del simulacro, teatro, es puro teatro, un circo artificial, superficial, pésimo, de policial tristeza, de pena terrenal. ¿Quién dejó al azar lo elemental? Amistad, cuidados, amores no declarados, dejé de lado el bien por alejar el mal, mediocridad de manual, pobreza espiritual, vil legado, todos los principios olvidados. Y lo vio mamá y lo vio mi hermano, y yo callé más y callé mejor, y maté al autor que se flipó y olvidó lo humano. Mil errores caben en un día, alguien aparece y abre alguna puerta, suéltalo y vacía, llora una tormenta, vamos a brindar y a celebrar, ritual pagano, desafiar las almas con leyes no escritas, incondicional, ¿qué necesitas? De cuidar brujitos y brujitas, paz para el sereno, por ser amistad bendita. Y en las malas y en las buenas, las de cal y las de arena, sé con quién puedo contar. No quiero echaros de menos, muera la reja y la pena, venga el sereno y reparta bondad.
Un alma diáfana, una larga calle, nada nuevo, ya ves. Una frase certera en la cara de llave. No es poco caca, todos caben. El pecho, la amplitud, una nave. Así que vete tú a saber a qué me sabe. Nada sabe peor que las verdades, fosas abisales. Bailar las losas, avísales. Así no se tropieza cuando sale. Ahorrar en males. Lo ha visto mi mujer y lo ha visto el Oscar. Otros se golpean el tórax, pero no están. Salsa la cuesta, el suicidio de Stan. Me siento como Sting. No vayas al rojo, Roxanne. Alguna frase nace buena de entre lo que borro. Vaya trabajo, bro, ser el sereno de un ogro. Una sonrisa triste bajo el gorro. Una navaja abierta bajo el forro. La luz que da sentido a lo que narro. Y con sus consejos me modela en barro. ¿Por qué recojo más de lo que barro? ¿Por qué todo lo que toco lo desgarro? ¿Por qué? ¿Por qué no nos prendemos un cigarro? Y que por lo menos...
Ràdio Estel. Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoix i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 10 minuts que passen de les 9 del matí. Com saben, el meteoròleg físic i presentador del Temps de TV3, Tomàs Molina, és el número 2 a la candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions europees previstes pel mes de juny. El partit es presenta en coalició amb Bildu i BNG. I per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres Tomàs Molina. Senyor Molina, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
En quin moment Tomàs Molina es planteja fer el pas al món de la política?
ha estat un procés. Ha estat un procés, jo l'explico lligat a la meva tesi doctoral. Qui em coneix sap que jo sempre deia que el meu objectiu de vida era ser doctor abans dels 60. Això era el que deia jo fa 5 anys. I el meu doctorat és en comunicació del canvi climàtic i, sobretot, orientat a la millora del que en dic de la governança. És a dir, per què no ens estem en sortint prou en fer que les coses passin? Coses que són evidents que han de passar, que vol dir adaptar-nos, de canviar algunes de les coses del nostre entorn. I dintre d'aquesta recerca associada a la tesi doctoral, van començar, mira, per coses de la vida del meu fill, aquestes coses, doncs algun contacte amb Esquerra, no? I amb més món polític. I una cosa amb una altra, una cosa amb una altra amb el temps, doncs mira, al final acabes fent el pas aquest, que és un pas curiós, almenys
ja
amb una persona.
Ja sap on s'hi ha ficat o no?
Tothom em diu, on t'has ficat? On t'has ficat? És un món diferent, molt diferent, creu-me, del que jo he estat tota la meva vida. Però ho faig amb convicció, en el sentit que cal fer-ho. I, per tant, si els altres, si algú no s'hi posa, doncs m'hi poso jo i miraré de fer-ho tan bé com pugui. I entro amb decisió, perquè hi ha moltes coses que cal fer i si els altres no les fan, doncs aquí em teniu per intentar fer-les.
Tot just fa una setmana que publicava un vídeo a X, a les xarxes, a Twitter, on deia, entre altres coses, ni sóc ni seré polític.
No.
Però entenc que sí té ganes de ser polític, si no, no s'hagués presentat.
Tinc ganes de fer polítiques. Crec que és necessari, és imprescindible, és imperatiu fer polítiques de canvi climàtic. I cal fer-les diferent de com s'han fet fins ara. Ja sé que potser sona una miqueta petulant o com dient aquest home que es pensa que ho canviarà tot. Si puc, canviaré tant com pugui, perquè no t'està fent prou bé. Per què? Doncs perquè la gent... Hi ha moltes persones que veus que estan a favor, però que diuen, home, però tal com ho feu, no. No? Doncs fem-ho millor. Fem-ho millor, entenguem el que diuen les persones, entenem quines són les mancances allò que ens fa por d'allò que ens estan dient o allò que no veiem gaire clar d'allò que ens diuen, i intentem fer-ho millor perquè les coses passin.
S'ha inspirat en algú per fer el pas?
No. Jo? No. Jo sóc de seguir...
I potser igual tenen un referent polític, no?
No. Jo sóc, ara que estem a Ràdio Estel, jo sóc de seguir la Divina Providència, creu-me. Però sí que és veritat, I van passant coses i veus que com si dius, hem d'anar cap allà, doncs si hem d'anar cap allà i sóc jo el que ha d'anar cap allà, doncs ves cap allà i mira de fer-ho tan bé com puguis.
De seguida parlem d'Europa, de canvi climàtic, no només de canvi climàtic que afecta tot el món europeu, però abans és veritat que la seva decisió ha creat certes controvèrsies. Per exemple, un comunicat del Consell Professional d'Informatius de TV3 que reconeix que decisions com aquesta, diuen, contribueixen a associar-nos a determinats postulats polítics i que tot plegat eclipsa la bona feina que els professionals d'informatius intenten realitzar cada dia.
És que fan molt bona feina des de Televisió de Catalunya, molt bona feina. Els informatius som líders des de sempre. Els TN són líders indiscutibles de les nostres franges i, per tant, la feina és impecable, la que es fa des de TV3. I res més lluny de la meva voluntat d'eclipsar ni de posar cap paraula que no sigui bona en els informatius de Televisió de Catalunya. De fet, jo vaig deixar de sortir abans de fer el meu vídeo, perquè no pogués haver-hi en cap moment res que pogués semblar allò que intentava posar alguna màcula.
Ja senta malament, però, aquest comunicat del Consell?
No. Cadascú fa allò que creu que ha de fer i ja està. No. Déu me'n guard. No trobareu... No, en la meva vida mai diré res... És que, a més, no es pot dir. Jo sóc d'informatius de Televisió de Catalunya, encara ho sóc, i crec que es fa molt bona feina i, a més, amb molta professionalitat. Per tant, no tinc res a dir dolent.
Què en pensa que el fins ara número 2 d'Esquerra Europa, Jordi Soler, ha dit que la política no sempre és justa, en referència a la seva elecció?
Que també va ser el primer moment. Després em va fer un altre de tuit, que deia que benvingut i que tiréssim endavant. Vull dir que cada moment cadascú respon d'aquella manera que t'agafa també en aquell moment. I les xarxes socials a vegades és allò, no? Depèn de com t'agafi. Per tant, no, cap mena de rincor. De fet, ens veurem d'aquí uns dies.
I encara deixi'm preguntar-li per què fer el pas directament a Europa i no passar o pel Parlament o pel Congrés?
Perquè jo crec que la feina s'ha de fer des de Catalunya, però amb Europa. O sigui, hi ha una cosa de marc, Com podem fer aquesta adaptació? S'ha de fer des d'aquí, però no tindreu prou força per fer-la des d'aquí. Necessitem un marc general a Europa i no estem sols. És que qui cregui que el clima o que això del canvi climàtic és una cosa nostra, és que no ho entén. El canvi climàtic és una cosa de tothom. I aquest tothom inclou sobretot el nord d'Europa, el sud d'Europa, perdona, el sud i centre d'Europa canviarà radicalment a un temps que necessitarà més gestió. Si nosaltres tenim més situacions de 40 graus, perquè això ja ho estem veient, estem al mes d'abril i ja hem tingut 30, i nits de 20 graus al mes d'abril. Bueno, la gent no ho recorda, però jo sí, no és normal tenir temperatures de 20 graus al mes d'abril. Això cal... Calen coses, calen temes sanitaris, calen temes de redistribució de les ciutats, de replanteig de les ciutats. I per això són canvis massa grans, és massa estructural. Per tant, cal fer-ho també des d'un punt de vista europeu.
Ara em deia, calen temes i calen canvis pel que fa al canvi climàtic, que ha agafat com a bandera política, i dic bandera política perquè la bandera del canvi climàtic ja fa molt temps que l'havia agafat. Quina serà la primera mesura que proposaria a Europa?
Si vaig a Europa és perquè crec que s'han de fer plans d'adaptació. Per mi, i això també m'ha sortit en la recerca, l'adaptació és el motor de la mitigació. La mitigació és fer reduir les emissions. Però reduir les emissions a cop de regular i de prohibir la gent i de no et podràs comprar... Saps? Això, en realitat, les persones que fem... Ostres, si vaig comprar el cotxe fa 3 dies i ara que me'l volen fer canviar aquesta gent, però què s'han pensat, no? Jo crec que no és la manera. La manera és que les persones entenguem que en aquest món doncs cal fer les coses diferents i tots, perquè ens afecta a nosaltres personalment, cal que ho fem d'una forma més o menys simultània. I per això calen uns plans d'adaptació que tenen a veure amb Europa. Cal tot el sud d'Europa, cal un pla d'adaptació a la situació aquesta de sequeres que tenim i que tindrem encara més. A tot un dels llocs del món que totes les projeccions de futur tenen coincidència, és que tota l'àrea mediterrània tindrà una disminució de la precipitació. L'està tenint, ja ho estem veient. A Catalunya sempre han tingut sequera, sempre. Per tant, no és que sigui una novetat. Però mai amb tanta gent, amb tant d'ús de l'aigua i amb tanta necessitat, no? Per tant, gestionar això és imperatiu. No és una pregunta, és imperatiu. I no podran fer-ho sols, això. I no només som nosaltres, eh? Això, quan parlem de sequera, no parlem només de subministrament, d'obrir l'aixeta. Parlem també d'agricultura, parlem també de ramaderia, parlem de pistes d'esquí, parlem... És que parlem de tot de la vida general, no?
Ara parlarem una mica d'agricultura i ramaderia, però un té la sensació que quan es parla d'aquest tipus de polítiques estem en temps de descompte, no?
Sí, sí, sí. Estem en temps d'actuar. Aquest és el motiu principal pels quals he pres la decisió de fer aquest salt, no? Perquè no em dona la sensació que s'estigui fent tenint en compte a la gent. La gent moltes vegades diu sí, però no d'aquesta manera, no? Hem d'intentar buscar de quina manera sí. No sí, però no d'aquesta manera, perquè llavors és no. El que hem de fer és de quina manera ho hem de fer perquè sigui sí.
Entenc que sí que hi ha coses que s'han de prohibir, com per exemple les emissions, no? Aquest fotiment d'emissions que es transporten a l'aire, a ciutats com Barcelona, que normalment està per sobre dels llindars, no?
Sí, sí, però al mateix temps, qui fa les emissions? Les fem les persones. Per tant, això ha de ser, jo n'hi dic, governança complexa informada. Si no entenem aquesta complexitat, i ho hem d'entendre com a societat, per què fem emissions? Doncs perquè portem cotxes. I per què portem cotxes? Doncs mira, perquè és el que portem en els últims 70 anys, no? Això és sostenible de cara al futur? Ja es veu que no. Ja es veu que no. Ara, cal que cada un de nosaltres, que tenim un o dos cotxes, jo tinc dos cotxes a casa també. Per tant, algú em dirà, com pot ser que digui que està home totes aquestes coses i també té dos cotxes? Sí, tinc dos cotxes. Tinc una família que té 3 fills, no sé. Però hem de buscar una manera en què tots entenguem que hi hem de participar. Si no ho fem així, per moltes prohibicions que hi hagi, això no tirarà endavant perquè la gent votarem un altre partit i la cosa no funcionarà. Per tant, aquesta complexitat és el que s'ha de gestionar i el que jo tinc una idea sobre com gestionar, que és la de aquest concepte de l'adaptació. Quan nosaltres estem veient les ciutats, com Barcelona, o estem una ciutat com Lleida, que té temperatures per sobre dels 40 graus, és evident que la ciutat de Lleida no pot seguir sent de la mateixa manera, perquè no pots anar pel carrer i m'expliquen que el pont aquell que passa sobre el Segre a l'estiu és com morir, travessar-lo, no? Amb 40 graus. Doncs és evident que cal canviar les ciutats per adaptar-se a aquests 40 graus.
Com saben, els oients que ens escolten, Tomàs Moliner és molt actiu a la xarxa, i com que és molt actiu a la xarxa, no és aliè que l'entrevista que li van fer a Catalunya Ràdio va crear certa polèmica per tot el món de les nuclears quan li van preguntar, i avui llegia aquesta notícia, que la central nuclear d'Ascó ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear aquest diumenge al matí una aturada automàtica no programada de l'unitat 2 del sistema de protecció del reactor. És realment perillosa l'energia nuclear? Fins a quin punt n'està a favor, n'està en contra?
Jo vaig dir també aquell dia, jo portava, quan era jove, portava l'adhesiu de nuclear no gràcies a la meva carpeta. I per tant això, aquelles conviccions de joventut, és molt difícil canviar-les. Per tant, per mi, si em preguntes energia nuclear, a mi no m'agrada. Ja està. A mi no m'agrada l'energia nuclear, i si, jo a més jo soc físic i sempre penso, doncs mira, l'energia de fusió, no?, el convertim hidrogen en aigua, i a més això, doncs, i per tant, aquesta és la meva, el meu background i encara la meva realitat actual.
Cal invertir en política, senyor Molina, perquè altres països també s'ho plantegin, com per exemple França?
El què?
L'energia nuclear com a principal font d'energia.
Però és que ara mateix la Unió Europea l'ha qualificada o l'ha denominada com a una d'aquestes energies de transició, en el sentit que mentre no tinguem una altra cosa, alguna cosa hem de tenir, no? I aquesta torna a ser la part de la complexitat. El problema d'estar en una campanya electoral i de ser ara, m'ha convertit en una figura pública de política i de seguir, i ho he de saber tot, i no sé, tant més que la setmana passada. No sé, no sóc una persona diferent, sóc la mateixa persona que la setmana passada. Ara em feu opinar sobre moltes coses com si tingués un valor gairebé estructural, no? Però no sóc una altra persona que la setmana passada. I hem d'entendre que el món és complex, i fa falta energia. Per qui és l'energia? Doncs per cada un de nosaltres. Aquí hi ha tot de llums, no? I tots a casa nostra tenim llum. Llavors volem que hi hagi electricitat. Si hi ha d'haver electricitat, ha de venir d'algun lloc. Per això, i la prioritat és reduir la quantitat de diòxid de carboni a l'atmosfera. Perquè per l'acord de París, això que parlem tant de 1,5 graus, cal que en l'aire hi hagi 430 parts per milió. I avui estem a 425 o 27, ara no ho he mirat exactament, però estem molt a prop ja de l'acord de París, d'aquests del grau i mig. Per tant, si seguim afegint diòxid de carboni a l'atmosfera, doncs ens anirem en els 2 graus, i ja està. Per tant, hem de reduir les emissions i hem de fer-ho perquè la gent volem, no perquè ens obliguen. Si ho fem només obligant, no ho aconseguirem.
Senyor Molina, jo sóc dels convençuts que a Europa cal anar a votar. Sempre cal anar a votar. Ho dic perquè moltes vegades veiem les eleccions europees com allò lluny que es prenen decisions que ni tan sols a nosaltres ens afecten. I hem vist de la importància d'aquestes decisions, per exemple, a nivell europeu, amb les protestes dels pagesos que hem tingut a casa nostra. Portarà aquestes reivindicacions de la pagesia a nivell europeu?
Sí. Sí, en el sentit que és justament el meu compromís. El meu compromís és intentar fer d'anexa, perquè un dels problemes que tenim per no avançar en moltes coses és perquè no confiem en l'altre. Perquè hi ha com aquesta tibentor, a més que puja de to i que arriba a l'enfadament o a la ràbia, fins i tot. I jo crec que hem d'intentar, o almenys jo és que sóc així, nois, jo sóc d'intentar buscar diàleg, intentar buscar acord i intentar buscar pau social, coses que, no sé per què, però últimament no es porten gens ni mica, no? Un altre dels motius pels que m'he posat i fet aquest salt això del Parlament Europeu és per intentar posar una mica de calma, no? I llavors, aquelles reivindicacions que tinguin, doncs portem-les a la persona o a la institució que toqui i tornem-ne resposta. No sé si s'arreglarem això, eh? Però com a mínim, aquesta sensació de que ningú t'escolta, que estàs com desvalgut, si em donen la confiança, ara més crec que és la primera vegada que ho dic, intentaré fer-ho. Tu em dius alguna cosa, jo m'apunto, vaig al lloc on toqui, ho presento i després et tornaré resposta.
Em pot dir, això no depèn d'Europa, sinó de les decisions que es prenguin a casa nostra i és possible que li compri. Però, Hard Rock, sí o no?
Hard Rock, a mi, torno com abans que deia de la nuclear, a mi pensar que a Catalunya ens guanyem la vida, o sigui, que som famosos pels casinos, no és,
no és el que està en el meu cap. No vull ser un Las Vegas, jo, saps? Que vull dir que... Per tant, si a mi em pregunten, no vull ser Las Vegas. Però també és veritat que algun altre govern havia acceptat el fet que es fessin els casinos. I no és tan fàcil tirar... Quan tu t'has compromès amb algú, si tu i jo estiguéssim compromesos, descomprometre'ns té costos, també, no? I a vegades són costos que poden ser molt alts, no? Per tant, els governs que fan han de veure com, si ens hem compromès, com a país, com a govern, podem trencar o solucionar aquest trencament de compromís. Però si a mi em preguntes, no m'agrada... Vaja, jo no vull que Catalunya sigui Las Vegas.
Ampliació a l'aeroport, sí o no?
Som un món... O sigui, quan l'aeroport de Barcelona va començar, a Barcelona, quanta gent hi havia? Ara som... L'àrea de Catalunya som 8 milions de persones. I en un futur serem 9 milions de persones. I tothom vol viatjar. No sé si has viatjat últimament amb avió.
Sí.
Doncs ja està. Llavors, la gent volem viatjar, no? I serem 9 milions de persones. Per tant, s'han de planificar les infraestructures de forma que donguin servei als ciutadans. Això vol dir ampliar l'aeroport? Vol dir arribar a un acord de país amb totes les forces polítiques que digui com ho fem, això. Si nosaltres som 9 milions de persones que hem d'anar amunt i avall, hi ha una proposta que és la que està ara sobre la taula i la que s'havia decidit, és la de l'edifici aquest com de servei, que això donaria també una ampliació de la capacitat de l'aeroport. Doncs mira, si no arribem a un acord, o fins que no hi arribem, doncs mantinguem aquest últim acord al que havíem arribat. Però jo el que sí que dic és que el que cal és no estar-se barallant tota l'estona. Carai, perdó, però és que és la veritat. O sigui, siguem realistes, i som 8 milions i després serem 9, i la gent vol viatjar, doncs d'alguna manera s'ha d'arribar a una conclusió que sempre és una balança. Sempre hi ha coses bones i hi ha coses dolentes. I qui no ho entengui això és que no entén la vida, la complexitat de la vida. Hi ha coses bones i coses dolentes en qualsevol relació i en qualsevol decisió que es prengui. Prenguem entre tots la millor decisió i no ens estiguem barallant tota l'estona per tot i sense pausa. És que és una cosa que no em cap al cap.
Li molesta això a la política?
Sí, jo crec que qualsevol persona, quan veu que la gent només es baralla i no arriben a cap conclusió, a mi... Jo sóc persona de trobar acords, perquè bueno, jo crec que els catalans i les catalanes sempre hem sigut persones de trobar acords. I ara aquesta incapacitat últimament de... O sigui, aquesta voluntat només de barallar-nos, és que jo no l'entenc. I és un dels motius, insisteixo, pels quals he fet jo aquest salt. Sobretot, jo ja tant de l'aeroport no ho sé, perquè això ja és un tema d'infraestructures que també, de ser sincer, jo tampoc sóc un expert en això, no? Això hauríem de parlar potser més planificadors del territori o gent que en sàpiga més que jo. Jo tinc les meves opinions, però en el tema del canvi climàtic, en aquí sí que no podem esperar. I per això hi he saltat, és a dir, hem d'arribar a acords que permetin prendre decisions i prendre accions. I en aquí jo miraré de fer el màxim possible.
Jo sé que la seva gran bandera per presentar-se a aquestes eleccions europees és la del canvi climàtic, n'hem parlat. Ara bé, també és veritat que ser el número 2 d'Esquerra Republicana al Parlament Europeu és un número capdalt. Per tant, hem d'obrir altres qüestions, en sigui expert o no. Jo crec que és la seva opinió és totalment vàlida i l'hem d'escoltar. Per exemple, en temes com migració. Ara em deia Catalunya, per exemple, som 8 milions i arribarem als 9 segur.
Sí.
La migració, la controlem, no la controlem? Com cal fer-ho?
A Catalunya serem, amb tota probabilitat, uns 9 milions de persones al 2030, de la qual la majoria no seran nascuts a Catalunya. Això és una realitat. Tot Europa, tot el món... Jo vaig escriure un llibre que es deia L'any que el meu avi va veure ploure, que ja deia, i fa anys d'això, ja deia que la migració, el moviment de les persones, seria un dels motius de conflicte, de tensió, no?, perquè les persones ens movem, no? Les persones ens movem en tots els sentits. Jo tinc una filla que viu als Països Baixos. Per tant, el talent de la meva filla, que és enginyera de ponts i camins, està als Països Baixos. I aquella gent gaudeixen o aprofiten, doncs, de l'energia i de la que pugui aportar moltes filles i fills de catalans que s'han anat amb una altra migració, no?, que també els ha portat a altres països. Llavors, tot aquest moviment de països serà una realitat. Llavors, hem de veure com a societat com ho volem fer. però pensar que es podrà aturar aquest moviment és que simplement no passarà, no passarà. Per tant, vinga, enfrontem-nos en aquesta societat, però en aquesta complexitat, però fem-ho com a societat, fem-ho amb voluntat de pacte. Aquí torno a dir que, ara m'ho has dit tu, i jo t'ho torno a repetir, que no és exactament, a part de dir-ho i anunciar, i que això passarà perquè hi ha molts llocs del món que s'estan tornant més difícils per viure, i per tant hi ha moltes persones que si tenen l'oportunitat es mouran, i de si ja s'estan movent, per tant això és una realitat. Ara, com gestionarem això? Si no ho fem en pacte, ens barallarem encara més i serà pitjor, per tant busquem el pacte.
I una pregunta per un altre dels problemes del jovent, i no només de Catalunya, com és la crisi habitacional, però fem-ho en gros, perquè el jovent també té la percepció que hi ha una crisi econòmica perpètua a Europa i que mai s'acaba. Com ho solucionem, això?
Tot el que em preguntes està fora del meu camp, que quedi clar, eh?
Jo en soc molt conscient, que està fora
però m'ho preguntes un darrere l'altre.
Del seu camp, però... També és evident que vostè vol ser eurodiputat, sí. I torno a repetir que va de número 2 per Esquerra Republicana.
Vaig de 2 per Esquerra Republicana, de 4...
Però número 4, exacte.
I abans no has dit que hi també venen els de
BNG, Bildu...
No, però també les Illes.
Sí.
Tenim, per tant, som una coalició que agafarà molt de... Jo crec que som més gent i amb més també sensibilitats. Aquesta part de la feina, m'es preguntaves, no? Uh-huh. Jo no sé com... No. Torna'm a fer la pregunta, perquè se m'ha anat. No soc matinal.
Deia que el jovent, i no només, tenim una sensació...
de l'economia, sí.
Que vivim amb una crisi econòmica perpètua. Des del 2008 fins aquí no hem parat d'encetar crisis econòmiques rere crisi econòmica.
Però és aquest món que està canviant a tanta velocitat que haurem de veure com ho fem. Però jo crec que, en aquest sentit, torno a la meva idea... però només ens en sortirem si aconseguim fer pinya. Només ens... I per això arribo jo també, o per això em faig el salt, perquè com que veig que no parem de barallar-nos per totes bandes, almenys intentem deixar-nos de barallar en alguna d'aquestes bandes. Jo sóc així com quadrat, no? I penso que solucionar-ho tot alhora és impossible. Però sí que podem anar solucionant calaixos, fem calaixos, fem capses, i a cada capsa busquem una solució per cada capsa. I la suma de les capses farà... que entre tots tinguem una vida millor. I això, fins i tot, també ens anirà situant en la resta de les capses que potser no hem aconseguit solucionar. Fem-ho, cadascú amb la seva capacitat, amb la capsa que més en sap, jo vinc amb aquesta voluntat de solucionar les capses, que després tindran relació amb les demés, eh? És a dir, que si nosaltres fem que les ciutats... fem que siguin millors, més habitables, fem que es planifiqui millor el concepte del REC, el REC de suport. Hi haurà moltes coses de Catalunya que necessitaran REC de suport. I això ajudarà a assentar algunes àrees del país amb aquelles persones que hi viuen, gent que viu de l'agricultura, de la ramaderia, i això també donarà més pau social i donarà... doncs més capacitat econòmica. Per tant, si apaivaguem i ens adaptem i trobem solucions a coses, la resta de les coses també tendiran a millorar.
Deixem fer-li dues darreres preguntes. Una altra que sí que és del seu àmbit,
sí.
I una que no ho és.
Ah, molt bé.
Anem a la primera. La gestió de l'aigua.
Sí.
L'hem fet malament al país? L'hem fet malament a Catalunya?
Sempre és la pregunta aquesta. Perquè com jo la vinc a dir com la podem fer millor. No em baralleu... No. Jo tenia un professor que deia, no em baralli vostè, no? No busqueu que jo em baralli ningú, busquem com ho podem fer millor. I fem-ho millor, sobretot. Fem-ho
doncs
millor.
Com ho fem millor?
Hem d'anar a la reutilització. Tindrem, sobretot, som més gent, fem servir més aigua. Quan jo era petit em dutxava un cop per setmana. I ara em dutxo com a mínim 7. És a dir, que només per l'aigua que em tiro per sobre faig servir 7, i tu igual, bueno, tu no, però jo sí, faig servir 7 vegades més aigua que quan jo era petit. I això és una realitat. I tenim menys aigua. Per tant, ja es veu que l'equació no quadra. No? Per tant, això no funciona. Què podem fer? Per exemple, reutilitzar. Ara ja som capaços d'arribar fins al 25% de reutilització a l'àrea de Barcelona. Tot Catalunya, sense excepció, ha d'anar a reutilitzacions al 25%, com a mínim. Vol dir que l'aigua que surt de les nostres ciutats es tracti de forma adequada perquè pugui després tornar a entrar en el cicle de l'aigua i tornar a ser utilitzable. Això ho podem fer només els catalans? No. Perquè aquí cal pasta. i cal, sobretot, una planificació, cal estructurar-ho. Aquest hauria de ser un dels plans que tot el sud d'Europa ha de tenir, per assegurar-nos ni que sigui l'aigua de subministrament, que és una cosa. Després, l'aigua de treball dintre de la pagesia o dintre de l'agricultura també necessita reutilització, almenys la de l'agricultura, però la de la ramaderia. L'agricultura necessitarà reg de suport. La vinya necessitarà reg de suport. Si volem seguir tenint vinya, necessitarem treballar amb el reg de suport. Però això també pot ser un esperonament econòmic, perquè sempre parlem, a part ara tristament d'Israel, doncs per la guerra de Gaza, però també perquè són els capdavanters de molta de la tecnologia que utilitzem, per exemple, amb reg. No? Nosaltres hauríem de ser els capdavanters de la tecnologia en reg a tot el món. Ja que som els primers que ens hi enfrontem, doncs fem-ho bé i exportem aquest nou coneixement. O els incendis forestals. A Catalunya, els bombers de Catalunya, els GRAE, són el number one, el món sencer, els que més en saben d'incendis forestals, de planificació i de com enfrontar-se al foc d'una manera diferent a com s'havia fet sempre. Els alemanys no tenen ni idea i tindran incendis forestals. Els francesos, potser una miqueta més, però els danesos ni idea en tenen d'incendis forestals, perquè no n'han tingut mai i s'hauran d'enfrontar incendis forestals. Doncs també podem ser els capdavanters, que ho som, però no només amb filosofia o amb sabent la ciència dels incendis, sinó fins i tot amb infraestructures, algunes bombes que siguin més adequades. És a dir, que pot ser també una oportunitat econòmica i de lideratge que fem des de Catalunya.
I ara que em parlava de la qüestió i del país amb Israel, més de 33.000 morts sobre la taula, més de 75.000 ferits sobre la taula, i un té la sensació que Europa s'ho mira.
No ens hauríem de mirar, hauríem de participar-hi més. Jo, en aquest, tornes a anar a les meves arrels. Jo sóc d'Hora 3, no saps què és, però era un moviment cristià que es deia Amistat fer País i Església, i que estava basat en un mètode que es deia veure, jutjar i actuar. Jo, des de que era un adolescent, doncs veig les coses, perquè em van ensenyar a fer això, no? Veure, jutjar, no en el sentit de si està bé o malament, sinó en el sentit de què hi puc fer jo, i actuar. Com puc actuar jo per parar la guerra de... No sé. Si sóc europarlamentari, també no podré deixar de posar-hi la meva visió cristiana en el tema. I intentar, evidentment, que aturar les guerres és de les primeres posicions dintre de la meva visió cristiana del món. I, per tant, fer el que pugui per aturar la guerra, creu-me que ho faré.
Tornarem a veure Tomàs Molina a TV3?
Ja veurem. Si no surto, espero que algun dia sí.
I encara que surti, tornarà?
Soc gran, jo. Jo tinc 60 anys. No? També és un altre dels motius. És un moment vital de la meva vida. Si m'hagués de fer això amb 40 anys, no ho hauria fet, no m'hauria passat pel cap. Ara, tu ets molt jove i et costarà d'entendre-ho, però quan et vas fent gran, també veus les coses de forma diferent. Jo ara crec que puc aportar aquí... Jo crec que abans et dèiem la Divina Providència, i crec fermament, creu-me. Ara sembla una tonteria i tu ets jove i no sé, però jo crec que quan et vas fent gran també et vas tornant més diferent, no? Crec en la Divina Providència. I ella m'ho ha anat posant, la meva vida me l'ha anat posant, la tesi, el no sé què, no sé quantos, l'edat... I ara crec que puc fer aquest servei. Ho crec sincerament. I intentaré fer-lo el màxim de bé possible, si em donen la confiança. El que sí, jo crec que si alguna cosa he projectat respecte a mi, és que sóc una persona que quan es compromet. I això no tingueu cap dubte, que si em comprometo, allò intento... No sé si ho aconsegueixo, però que ho intentaré, no tingueu cap dubte.
Per cert, pels membres del meu equip, no ho he dit jo, ho ha dit Tomàs Molina en repetides ocasions. Tu, que ets molt jove. Tomàs Molina, meteoròleg número 2 per Esquerra Republicana a les eleccions europees i número 4 per aquesta llista de coalició a les europees. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Pobreta Olga.
Olga Flores.
Escolta, pregunta-li a la Vallejo si ella ho sap dir, això.
Sisplau.
Amb aquella veu.
Sisplau.
Que com me la maravillaria jo? No, maravillaria jo. Que com me la maravillaria jo?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias.
4 minuts i arribem a 3:15 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arranca el magazín de La Caravana. Un dilluns en el que a partir de les 10 del matí obrirem els micròfons per escoltar Àngel Miret i Xavier Torrents a la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè. També estarem pendents d'aquesta compareixença de Pere Aragonès al Senat, on també hi parlarà la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A partir de les 11 xerrarem amb la nostra psicòloga infantil de confiança, Sara Tarrés, per entendre i comprendre el món dels més petits a Criatures Fantàstiques. I cap a 11:45, cantants que s'acomiaden. Saludarem el cantant Lorenzo Santamaría, que actua aquest dijous 11 d'abril al Teatre de Victòria dins la seva gira Gira Despedida, i també tindrem el grup d'esca de les Terres de l'Ebre, Sheik, per parlar també del seu nou treball, que significa també el seu comiat. Un dilluns que arriben al punt del migdia serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla, amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez, i de camí cap a la una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. Amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa parlant de videojocs de la mà del periodista Joan Cebrián, que avui es quedarà una miqueta més amb nosaltres perquè tancarem el programa amb el Bona Vesprada, sí, però seguirem parlant de tecnologia, ja ho veureu, en aquest darrer bloc del programa. Tot això avui, dilluns 8 d'abril, a La Caravana, al magazín de Ràdio Estel. Ara, si la nostra taula ja ha preparat Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar amb les nostres seccions habituals. Do you remember, Judit Vallès, tal dia com avui?
Tal dia com avui. Tal dia com avui van passar moltes coses. A veure, el 1888 s'inaugurava a Barcelona l'Exposició Universal de Barcelona al Parc de la Ciutadella, un 8 d'abril. El 1904, la famosa plaça Times Square de Nova York va inaugurar el seu nou nom en honor al diari de New York Times, substituint l'antic nom que era Longacre Square.
Ah, abans es deia així, ara es diu Times Square.
Exactament.
Ah, clar, per Times. Ah, molt bé, no ho sabia.
El 94, Sant Joan Pau II va inaugurar la Capella Sixtina a la Ciutat del Vaticà, després d'acabar els treballs de restauració que havien durat 13 anys.
13 anys,
déu-n'hi-do.
Sí. I el 2005, un 8 d'abril, s'enterrava el papa Sant Joan Pau II a la Basílica de Sant Pere. La missa de Rèquiem va ser celebrada mundialment, tant per assistència com per nombre de caps d'estats, perquè va batre tots els rècords en un funeral.
Les dues dades
dates el 8 d'abril, eh?
Exactament. Coincidència. Sí, sí. Altres personalitats que van morir un 8 d'abril van ser Pablo Picasso, el 1973, i Margaret Thatcher i Sara Montiel, el 2013. I finalment, el 8 d'abril més recent, el 2022, l'Acadèmia de Hollywood, als Estats Units, després de celebrar una junta de governadors, va prendre la decisió de sancionar l'actor Will Smith per la bufetada a Chris Rock, per la qual no podrà participar en cap esdeveniment o programa en persona o de forma virtual durant els propers 10 anys.
Veiem que et seria de dir-ho, Rafa, un moment que vam viure en directe en aquesta ràdio.
Sí, sí, vam tenir el nostre moment d'indecisió, d'això estava al guió o no estava al guió.
Sí, sí, sí.
Però de seguida es va veure que no. Per cert, l'altre dia em demanava, ha fet alguna cosa Will Smith després d'aquella... Jo crec que no, eh?
Jo crec que després d'aquella bufetada sí...
Bueno, perquè tenia alguna pel·lícula a punt d'estrenar.
Sí, sí, però darrerament...
Darrerament res és més. Jo crec que no sé si té per estrenar alguna entrega d'aquest... dels policies, aquesta pel·lícula que són dos policies...
Sí, dos policies rebeldes,
de,
no?
Rebeldes, sí. Però no sé, no. Jo crec que no ha fet res més des de llavors, pobre. Pobre Will Smith.
Ai. El que fa una bufetada.
Se li mana la mà. Sí.
Home, li queden 8 anys, no? Ara, del 2022, li queden 8 anyets.
No ens preocupem, perquè segurament arribarà bé a fin de mes i tot.
No, segurament sí.
Però, per un segon, eh?
Digui, no em fa gaire pena.
És que es va passar. Allò sí, va ser,
sí. No calia.
Allò va ser increïble.
No
va ser totalment innecessari.
Escolta, anem a la frase del dia?
Ai, sí, perquè la gent parla molt. Anem amb la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comiserida!
Parole, parole, parole.
Bueno, avui...
Escolti-me.
Sí.
M'encanta.
Alain Delon, eh? Alain Delon, sí, en aquesta versió. Sí. Avui et porto... Bueno, clar, jo crec que l'esdeveniment del cap de setmana ha estat la boda de Martínez Almeida amb Teresa Urquijo. Mm-hmm. I et porto una frase que va pronunciar el propi José Luis Martínez Almeida. La frase és...
Ahí.
No sé lo que ha visto en mí, pero ahora ya no tenía marcha atrás. Viva el rey y viva España. Com deien les Luthiers, analitzem la frase.
Wow.
No sé lo que ha visto en mí, pero ahora ya no tiene marcha atrás. Viva el rey y viva España. Crec que entre les dues parts de la frase hi ha com un elipsi, no és tot seguit.
Val.
Però
val,
jo ho he llegit tot seguit i m'ha fet gràcia.
Clar, és que tot seguit.
Ho poso tot seguit. El context és l'alegria, el context de la frase és...
Aquell ja es veu, dia, una frase alegre, eh?
Aquell dia que estàs content, sí, perquè és una broma, tot plegat és una broma, una gran broma.
Val.
Ell, posem el context, el dia de la boda, de cara als periodistes, hi havia tots els periodistes allà sota, darrere d'una tanca, mm-hmm. I anava parant la gent i saludant i fent-se foto, i ell va estar una estona allà rebent els convidats,
sí.
I també doncs, responent algunes preguntes que li anaven llançant, i una d'aquests comentaris va ser aquest. No sé lo que ha visto en mi, però ara ja no tiene marxa atrás.
Sí, bueno, sí.
Podria interpretar-se que és una frase jocosa, però sabem que tota broma pot contenir una gran part de veritat.
Sempre.
De veritat. No sé lo que ha visto en mi. Primera part de la frase, clar, el context és molt important, un paio vestit de pingüí a la porta d'una parròquia, a punt de casar-se, tu dedueixes que està parlant de la núvia, en aquest cas, de Teresa Urquijo.
El pingüino de Batman, eh?
El pingüino de Batman...
Era una miqueta home, pingüino de Batman.
T'has passat, jo crec.
No?
Hi ha prou més lleig que... De Martínez Almeida... A veure... És el que és, però un dolent de Batman, no sé, perquè...
Va, en fi,
és
igual.
Bueno, perquè no podia estar parlant de qualsevol altra cosa. Estava parlant segurament de la nòvia, perquè... Però si tu agafes la frase no sé lo que ha visto en mi, podria referir-se doncs, al propi partit, al Partit
Clar,
Popular. O al poble de Madrid, que l'han votat com a alcalde. O tanta gent que el convida a fer sacades d'honor que
sí?
Terminen en desastre. No?
Sí, sí, sempre li treu un ull a algú.
Per què m'han convidat a fer aquesta sacada d'honor si fotreu una balonada
si
a la cara?
Si sabeu com xuto...
Per què m'invites, no?
Per què m'invitais?
Però va, donem per fet que parla de la seva futura esposa en aquell moment, eh? No sé lo que ha visto en mi, un clàssic, clar. Que com no és George Clooney o Brad Pitt, doncs ja no es pot enamorar ningú d'ell,
no.
Veritat? Home, encara que li ha costat, que té gairebé 50 anys, qualsevol persona és digna d'amor i des d'aquí ho reivindiquem. No sé lo que ha visto en mi, A lo mejor una mica a la billetera, ¿eh? También podría ser.
Pot ser.
O la erótica del poder,
també.
Que pueden ser motivaciones grandes, ¿eh? La erótica, siempre hay un punto. Yo he visto alguna transformación de personas sense poder a poder que de sobte ha semblat molt atractiva
ara.
A tothom. No sé lo que ha visto en mí, pero ahora ya no hay marcha atrás. Aquesta segona part de la fase sona una mica psicòpata, no ens enganyem,
sí.
Com si l'estigués segrestant de manera consentida, ¿eh? Ara ja no et deixaré marxar, Teresa Urquijo. S'ha d'agafar en tojocós perquè els dirà allò que el matrimoni és per sempre, no? Jo crec que Martínez Almeida no donaria res per fet en aquest cas, perquè mai se sap, eh? Tot i que siguin i signin i tal, allò, els papers i tal, l'amor s'ha de cuidar cada dia, i si tens per fet que aquest és el punt final, és a dir, ja he arribat a la meta, ja m'he casat, ja no hi ha marxa enrere, estàs molt equivocat, José Luis. José Luis, això és el principi, s'ha de cuidar el matrimoni com una planta que es rega dia a dia. I culmina amb un viva el rei i viva Espanya. Per donar-li un to solemne i institucional a tot plegat, perquè és una boda privada, però oberta, i de l'alcalde de Madrid, no ho oblidem, ¿vale? Un alcalde muy español y muchos españoles, y no olvidemos que son los vecinos los que eligen al alcalde. En resum, no te desmerezcas, José Luis, cuida el amor y viva el rey.
Si este caballo viene de bonanza...
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vinga, Vallès, pròxima estació, on anem avui?
Vinga, avui anem a l'estació de Mazatlán, a l'estat de Sinaloa, a Mèxic, perquè mira, des d'allà és on es veurà amb més totalitat l'eclipsi solar d'avui.
Hem d'anar a Mèxic per veure l'eclipsi?
Heu d'anar a Mèxic, sí.
Per veure el total, sí.
Amb totalitat.
Jo esperava veure-lo des d'aquí.
Des d'aquí no el podrem veure, Rafa, sento dir-t'ho.
Sé greu, eh?
Com a molt es podrà veure a Galícia i a les Illes Canàries, això sí. Però no total, eh?
Molt cap a l'Atlàntica.
Exacte.
Quina merda. O sigui,
això no és un eclipse ni res, eh?
A mi no se m'havia informat aquestes coses.
Aquesta cara de decepció,
jo t'ho explico.
Ho diu tot.
Jo no sóc Molina, eh? Però t'ho explico. Vivim en un país que és rodó.
Tu ets més jove.
No, si ets a l'altra punta del món.
No, tot això ho entenc. Jo no sóc negacionista, però... Però,
ni terraplanista, eh?
Ni terraplanista, ni aquestes històries. Però jo, clar, eclipse total, jo esperava que doncs d'aquí res es fes de nit.
No.
I resulta
no passarà.
Per cert, ara que parlaves de l'estat de Sinaloa de Mèxic, clar, aquesta passada nit, poc se n'ha parlat, eh? Al Fòrum, al Parc del Fòrum de Barcelona,
sí.
Hi han actuat Los Tigres del Norte.
Uep!
Los Tigres del Norte.
Los Tigres del Norte és una banda mexicana de Sinaloa.
Però jo ara el que estic fent és, tu com saps això?
Perquè miro les notícies, Rafa, perquè miro les notícies.
Va, i això és notícia, que ara estan aquí Los Tigres del Norte.
Tots els catalans de Llatinoamèrica...
Tots allà, eh?
Tots allà. Els llatinoamericans que viuen a Catalunya, que ho he dit al revés.
Val.
Tots allà, tu, escolta'm.
Bueno.
Va, parlem de l'eclipse.
Sí, parlem de l'eclipse. Serà a les 8 de la tarda, en horari d'aquí, allà a Mèxic seran les 11, i de partir de Mèxic anirà recorrent pel nord-est a l'interior de Mèxic, del sud-est dels Estats Units i el sud-est del Canadà, fins a sortir per Terra Nova a les 5:15, hores d'allà, que seran les nostres 9:45. El temps de foscor total durarà 4 minuts a algunes localitats. 4 minuts. I, de fet, com a eclipsi parcial i quasi total, es podrà veure pràcticament a tota l'Amèrica del Nord i l'Atlàntic Nord. Els Estats Units ja van tenir un eclipsi solar total el 2017, però llavors la Lluna estava més llunyana de la Terra que ara. Aquest cop, la proximitat de la Lluna fa que el temps de l'eclipsi sigui més llarg, entre 3 i 4 minuts, segons l'ubicació. El camí de l'eclipsi d'aquest 2024 també passarà per més ciutats i zones més poblades que el 2017. Per tant, serà l'eclipsi solar total més vist de la història.
Déu-n'hi-do.
Recorrerà 32... O sigui, ho podran veure 32 milions de persones.
I nosaltres no.
I nosaltres no ho podrem veure. Llavors, ha generat una expectació científica i ciutadana brutal.
Clar.
La NASA també aprofitarà l'esdeveniment per llançar uns coets de sondeig i avions que normalment no es poden llançar, només es poden llançar en ocasions com aquesta, quan passen eclipsis, i també, de fet, farà una retransmissió en directe a partir de la 1 del migdia als Estats Units, a les 7 de la tarda d'aquí. Llavors, com hem dit, d'aquí no el podrem veure, sí que es podrà veure a Galícia i a les Illes Canàries, diuen, i a les Canàries l'eclipsi començaria a les 8:15, més o menys, i acabaria a 9:45. encara que es podrà veure durant una mica menys d'un minut. A Galícia començaria a les 9 i finalitzaria a les 3:15.
A les 9 de la tarda.
A les 9 de la nit.
A les 9 de, això, del vespre.
9 i 2 minuts, per ser concrets.
I encara és de dia, a les 9?
Clar, no.
Ah, sí, diu José
sí,
que sí.
Bueno, pràcticament, eh? Es comença a enfosquir cap a 9:15.
A Galícia encara és de dia.
Sí, perquè jo ahir anava a sopar cap a les 8 del vespre i vaig mirar el cel i vaig dir, no sé si estic sopant o berenant.
Era de dia, és veritat.
Sí, encara era de dia.
He despistat jo ara.
De fet, les ciutats on es podrà veure l'eclipsi han vist un increment del 207% de les reserves d'allotjament per aquest dilluns.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, 207%. Entre les ciutats on es podrà veure tenim Dallas, que té l'ocupació hotelera al 95%, a Cleveland, a Ohio, al 98%, i a les cascades del Niagara, a Nova York, un 99% d'ocupació. I, clar, hem de pensar que no hi haurà un altre eclipsi solar als Estats Units fins al 2044, per tant, la gent s'ha posat molt les piles.
Interessant, interessant.
Sí. I, de fet, també al Canadà, la petita illa que es diu Eclipsi, que, de fet, està batejada pel capità britànic James Cook, perquè allà hi va viure un eclipsi total al 1766, allà s'hi ha convocat una festa per marcar aquest gran esdeveniment.
Hi ha una festa, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, exacte. Si voleu anar a la festa aquesta nit, podeu anar a l'illa Eclipsi, que segur que han muntat una bona...
Ja, ja,
una bona festota.
Festa,
ja. Llavors, aquest fenomen no es pot veure amb l'ull nu, perquè la radiació solar pot fer-nos mal a les retines, així que es aniran distribuint ulleres especials per poder mirar directament l'eclipsi. L'únic moment en què segur que es pot mirar el sol sense ulleres és just en els minuts en què la Lluna tapa completament el sol. En aquell moment, de fet, també segurament serà visible a l'atmosfera de l'astre, o sigui, a la corona solar, diferents planetes es podran veure. Podrem veure, en teoria, des de l'Amèrica del Nord, es podrà veure Júpiter i Venus, que haurien de ser els que són més visibles, i després també es podran veure Mart i Saturn, diuen, just en el moment de l'eclipsi total.
Està guai, eh?
Sí. Sí, sí.
Home, sí, però ho seguirem online, jo crec. Bé, l'últim punt que vull fer és que m'ha fet moltíssima gràcia que si tu poses eclipsi solar al mòbil o a Google...
Ah, ja. Sí. Què fa? Què fa Google?
Doncs et surt un sol, no? De cop s'apaga i es torna... O sigui, fa com un mini-eclipsi solar virtualment, si ho voleu provar. És bastant graciós de veure-ho. Jo ahir a primera hora del matí, quan m'ha passat, he pensat, què és això?
Què
és tecnologia?
I des de dissabte, si poses Atlètic de Bilbao, surt uns focs d'artifici dels colors de l'Atlètic.
I també, quan tindrem un eclipsi solar aquí a Catalunya, que és el que ens interessa? Sí. A l'agost del 2026, concretament 12 d'agost del 2026, es podrà veure Lleida, Tarragona, Castelló de la Plana, València i Palma. Per tant, ja ho sabeu, aneu reservant hotels, aneu reservant llocs per veure aquest eclipsi solar de primera mà el 12 d'agost del 2026.
En fi.
Anem de compres?
Va. Tenim una nova cistella cabra. Perdoneu.
Ha estat l'eclipsi?
No, l'eclipsi i l'Atleti de Bilbao, que m'emociona moltíssim.
És un dia d'aquells... Mira, l'altre dia ho vam dir, però és un... És que a mi em molesta molt, això. És un dia d'aquells que la llum del carrer...
No, és apocalíptica.
És groga.
És un dia Pedro Piqueras.
És color... És que és ni groga ni marró, sí. És merda d'oca.
És un sèpia.
És merda d'oca, sí, sèpia. És el dia sèpia.
Però allà deien que era la pols del Sàhara.
Sí.
Bueno.
Sí, però porta tot el cap de setmana així, eh? Bueno, ahir era bastant més visible. Dissabte no tant, però ahir també...
Ahir, déu-n'hi-do, sí. Va, Rafa, anem de compres.
Anem, ja sabem que Cabravo cada setmana ens regala, a nosaltres no, als nostres oients, una cistella Cabravo meravellosa, en aquest cas una cistella per menjar-se. Ja us anirem recordant tot el que porta la cistella, com vam fer la setmana passada, però tenim una pregunta per jugar amb vosaltres, és que el dissabte va donar per molt... I avui tenim pregunta a Cabravo de boda. estic una mica obsessionat amb el casament de l'alcalde de Madrid.
Ja ho veiem.
No, és que ha donat...
Va donar de sí, va ser molt divertit.
Sí,
jo,
sí, sí,
la pena és que ho va fer Telemadrid en directe i no vaig tenir ocasió de seguir-lo, perquè jo m'hagués enganxat, a seguir-lo. Bé, es va casar José Luis Martínez Almeida, tota festa, com una boda, doncs té les seves anècdotes, els seus moments especials. Per exemple, al rei emèrit li va caure el bastó, que portava un bastó, li va caure allà a l'entrada, etc. Al sortir, Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, també anava despistat i va tenir allò un moment... Ai, que caic, que no caic. I va dir, claro, me hacéis mirar para allà, no sé què... En fi, ja...
De tot.
Diferent, el Cholo Simeone per allà, que va anar, Victoria Federica, etc, etc. Però no sé si sabíeu que Froilán, el net del rei emèrit,
sí,
se li va veure sortir d'un after al dia següent.